ring, ding, ding, ah, ring, ding, ding, Martin had a dream. Com comença dient la lletra d'aquesta cançó, dos homes tenien un somni. Poder per fer una gran producció teatral sobre, precisament, el poder i els diners. Tenien un pressupost de 140.000 euros, però al final un dels productors es retira i l'obra en queda en 40.000. Què fan els responsables de l'obra? Llencen la tovallola, retallen pressupost o s'ho juguen tot? Doncs s'ho juguen tot. El resultat i el trobareu a Mamun, que és el dimoni de l'avarícia pels cristians, és el nom de Déu de la riquesa pels fenicis. Així han titulat Mamun, el Nau Albet i el Marcel Borràs, la seva última obra, una extraordinària bogeria, més a prop del cinema que del teatre, més a prop de Tarantino que de Shakespeare. És irreverent, és original, és embogida, és imprevisible, és violenta, és seductora, és descarada, és reflexiva i, sobretot, és molt fascinant. Nau Albet, Marcel Borràs, bon dia.
Bon dia.
Jo us deia abans el micròfon tancat i l'altre dia li vaig dir amb el Jordi Saumell, que és guionista que també ha anat a veure l'obra, i vaig anar-hi diumenge passat, que és una obra que jo recomano especialment a la gent jove que no està iniciada en el món del teatre, que el comenci a disfrutar a partir d'aquesta obra. Esteu d'acord o no?
Sí, ahir justament hi havia un company nostre que va venir a veure l'obra i que es va sortir molt content i posava un tuit que deia que si l'haguessin portat quan ell ara en té quasi 50, si l'haguessin portat al teatre amb 15 anys a veure aquest espectacle, potser no tindríem el problema del 21% d'IVA ara.
Segur. Sembla molt bon aquest argument.
Bueno, no és una obra, com deies, no és una obra moralista, però sí que deixa anar tota una sèrie de continguts que tu com a espectador has de lligar i has de pensar on estem i què fem amb els diners i com els distribuïm i en què, no?
L'amic Enric Cambrai va piular: un parc d'atraccions escènic, flipant d'inici a fi. Flipant també és una bona definició, eh?
Sí, la gent és que està sorpresa, jo crec. No s'ho espera, no? Quan comença l'espectacle comença... Sembla que anirà d'una cosa i acabem explicant coses res a veure i fent coses res a veure que l'espectador no es pot imaginar. Jo crec que això sempre és divertit com a espectador.
Jo us he dit, al començament, quan vaig seure el lliure de Montjuïc i hi ha un audiovisual, un vídeo en aquest cas, vaig pensar, ui, de què anirà això? Perquè anava absolutament verge sense saber què anava a veure. I esclar, es torna una bogeria... Tota l'obra es converteix en una bogeria... I deia abans que l'obra em sembla que podria estar més a prop del cinema que del teatre. Esteu d'acord o no?
Sí, bueno, nosaltres sempre, a la majoria d'espectacles que hem fet, ens ha agradat buscar aquest ritme trepidant, aquests canvis de llum, aquest joc constant amb que l'espectador... que obliga l'espectador a anar una mica per enrere de l'espectacle, no? Tu sempre vas una mica, un passet endavant, i això fa que el tinguis enganxat, no? I també en el cas de on posem l'espectacle, on el situem i tal, era perfecte, no? Jugar aquest codi dels referents cinematogràfics que ens agraden.
Dic una heretgia, si esteu més a prop en aquesta obra de Tarantino que de Shakespeare?
Bueno, hi ha moments que intentem no? ser grandiloquents i fer una mica aquesta cosa loquaz, però sí, jo crec que sí, que estem més a prop del cine de Scorsese o de Tarantino, tot això, tota aquesta cosa de l'estètica cinematogràfica dels 90, sí, que no tant dels clàssics com Shakespeare.
Algun moment Cohen també.
Algun moment Cohen també, sí. Cohen. Està bé, està bé. Sí, sí. Està bé. En Mamun forma part d'una trilogia teatral que parla sobre el poder dels diners. Uh-huh. Això és un encàrrec? És una idea vostra? Com ha anat això?
Bé, és una idea original del David Selves, que un dia ens fem un cafè i ens comenta que això, que li agradaria fer un espectacle, bueno, fer tres espectacles dintre d'un mateix tema, i a més amb... també intentant fer com una trilogia, és a dir, no només parlar del mateix tema, sinó que hi hagin més nexes d'unió entre les tres peces. I llavors una mica la idea a partir d'aquí va sorgir entre tots, no? Entre tot l'equip de dramatúrgia que érem, que som, vaja, que som el Marcel i jo la primera peça, l'Ivan Morales a la segona, i el David Selves i la Victòria Spunsberg a la tercera. I llavors, a base d'anar fent trobades i fent reunions, doncs vam acabar fent això, no? Una trilogia que parla sobre els diners i, a més, que té aquest nexe d'unió, aquest personatge que es va repetint a les tres peces, que és el Dylan Bravo, que és el nostre protagonista i també ho és de les altres dues.
Després parlarem del personatge i del personatge i del protagonista, que deixa de ser també un personatge. Deia abans, Mamun és una sorpresa contínua perquè, de fet, l'obra ja comença amb dues persones, amb un noi i una noia damunt de l'escenari, dient que l'obra no es pot fer, que l'obra no es veurà.
Exacte, sí.
Perquè no sabem on estan els creadors, no sabem on estan, i aquestes dues persones comencen a reconstruir el somni de fer l'obra a partir dels diaris d'un viatge del Marcel Borràs a l'Iraq en frontera amb Síria, no?
Sí, de fet, com que la...
Que són imatges reals, tu vas anar-hi.
Són imatges reals. El 2011 vaig tenir l'oportunitat de poder estar durant 15 dies a Iraq i sí, i llavors vaig anar allà per una feina res a veure, o sigui, a documentar l'estat d'uns jaciments arqueològics mesopotàmics, però evidentment com que portava una càmera a sobre, doncs vaig voler gravar tot el que era, com es respirava el carrer, com es respirava la gent, etc. No? Llavors hi havia tot un material que nosaltres sempre som molt d'utilitzar. Ai, tinc això, ho hem d'utilitzar, no? Llavors era perfecte col·locar aquest mite fenici, no, en aquest viatge que jo vaig estar allà. Jo realment no vaig descobrir aquest mite, el mite de Mamon no el vaig descobrir en aquest viatge, però sí que lligaven moltes peces, no? Llavors, aprofitant aquesta experiència que vaig viure el 2011, era una manera com molt documental de començar l'espectacle.
Sí, no? I quan l'espectador ens pensem que l'obra serà una reconstrucció històrica d'un mite clàssic, sense el nou Albet i sense el Marcel Borràs, veiem com els dos apareixen en un lloc que no té res a veure amb l'Iraq i amb Síria.
Sí, 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 sí.
Que és Las Vegas.
Exacte.
Correcte. Val? Aquí les imatges són de tots dos a Las Vegas.
Exacte. Sí, sí,
per sí, tant, sí. Aviam, però això és abans o després?
Després de...
De la idea de l'obra.
Això és després de
l'idea de l'obra. Aquesta... Que és l'idea de l'obra o aneu cap a Las Vegas?
Aquesta obra va néixer amb la idea bàsica de dir anem al casino amb diners, amb diners públics, anem al casino, aviam què passa. L'espectacle naixerà a partir d'aquesta experiència.
Com un acte performàtic, una cosa més semblant, més allunyada d'un espectacle i més a prop d'una performance.
Però a partir d'aquí vam començar a crear tot aquest món i que té més a veure amb el món de dramatúrgic, o sigui, a crear una ficció, no? Llavors l'obra va entorn al que és el fake, no? Nosaltres li diem el fake, el això fake. Que és veritat, això que és mentida, no? I llavors tot el rato estem jugant amb qüestionar-li l'espectador, que ell mateix es qüestioni si allò que està veient
és veritat, una part de veritat. Per exemple, un dubte que em queda, Marcel, i no... Sí. Els 40.000 euros de pressupost és un fake?
Això, clar, aquesta sí que no la podem respondre.
Ah, va,
aquesta, la gràcia és que l'espectador la vegi i ell mateix opini, ah, doncs aquestes imatges em diuen que sí, aquestes imatges em diuen que no, etc.
Jo recomano anar a veure l'obra amb el mòbil i, sobretot, que tingui l'aplicació Shazam activada.
Mm-hmm. Ah, sí.
Perquè musicalment l'obra Mamon també és molt interessant. Sentíem el raper a la mar al començament, que per cert serà el Festival Cruïlla aquest pròxim estiu. Spandau Ballet, que punxàvem un quart de set del matí, el True, que sona també a l'obra, sí. Toto i fins i tot Rafaela Carrà.
Sí,
i a més amb una versió que quan vaig arribar jo vaig dir, escolta, busqueu-me a l'Spotify, no hi és, la versió en anglès d'aquesta cançó, que és el que estem... És vostra la selecció musical?
Sí, sí, la sí, playlist sí. És nostra.
Ens agrada molt quan escrivim, utilitzem sempre molt la música per o inspirar-nos, o ja decidir aquesta cançó amb aquesta escena i escriure l'escena en relació a... A la pròpia peça, no? Hi ha cançons que estan clavades de text perquè els actors les diguin...
Per aquesta és una altra. És a dir, el vídeo i el directe.
Exacte.
Això ha de ser una mena de milimètric exercici actoral brutal.
Sí, molts, per quadrar i per clavar tots aquests temps i tot això hem hagut d'assajar bastant a fons.
Sí, volíem que l'espectacle fos una conversa entre el cinema i el teatre i, per tant, la imatge i el que passava a l'escenari havia d'estar en harmonia constant, no?
És curiós perquè aneu als 80, la música
temazos,
totalment dels 80. Sí, sí,
sí, temazos, perquè una mica el color que va agafar tota la gravació quan vam estar a Las Vegas i també una mica la història, com dèiem abans, tots aquests referents i totes aquestes pel·lícules, ens venia molt aquesta cosa vuitantera i noventera, no?
Clar, és que llavors... pots agafar Casino de Scorsese...
Exacte, sí.
Pots agafar... Ah, perdona, pots agafar l'última del DiCaprio amb l'Scorsese, també.
Sí, Lobo de Wall Street. Pots agafar Miedo y Asco en Las Vegas de Terry
Gilliam. Pots agafar Miedo y Asco en Las Vegas, pots agafar Tarantino, el que vulguis.
Totalment, sí, sí, sí. I sí, sí, la música... I vam trobar que pel personatge protagonista de la part de Las Vegas, que és aquest Dylan Bravo, que és un català que ha emigrat a Las Vegas per buscar una mica aquesta cosa que es busca als Estats Units, que és com triomfar, és un personatge que de cop vam trobar que la música dels 80 li anava bé, no? Aquesta cosa... melosa que té, no?, la cançó del rotllo dels 80.
Hi ha el personatge, Dylan Bravo, l'actor és el Manel Sanz, que, vaja, m'atreviria a dir, i amb això amb el seu vell hem coincidit, aquesta setmana hem coincidit en dues coses, veient una pel·lícula, que és la del Isaac i la Cuesta, que s'estrena divendres que ve, i és que l'Albert Pla ha d'estar nominat com a millor actor secundari als Goya pròxims, i la música igual...
La pel·lícula del...
La pel·lícula d'Isaac i la Cuesta.
Isaac i la Cuesta,
l'Albert Pla està... Però no us puc explicar. I l'altra és que el Manel Sanz ha de ser candidat a molts premis perquè està... D'on el traieu? Està clavat, feu? No? Sí, perquè ell és de les tres obres.
Nosaltres el Manel Sanz ja el coneixíem com a actor, havíem treballat amb ell, però va ser curiós perquè a mesura que es anava avançant el projecte, el Marcel i jo sempre treballem molt amb la creació, i llavors el que ens donen els actors durant els assajos, durant el procés, és el que nosaltres anem escrivint, i anem retocant, i anem creant entre tots una mica, no? I amb el Manel Sanz ens vam adonar molt que, hòstia, la primera lectura que vam fer amb ell, de seguida vam començar, hòstia, hem de canviar coses, perquè és que ens donava tant el personatge... Oh. I llavors ens donava idees noves que podien anar a favor del personatge. Que al final
la paraula pertorbat, que... per exemple, és una paraula que ell utilitza molt i en el guió no para d'aparèixer. Això és una pertorbació, que pertorbat, aquell és un pertorbat.
No estic tan pertorbat, no sé què, tot el rato.
A més, ell, jo diria que més que Tarantino, més que Scorsese... Jo crec que és Robert Rodríguez total.
Sí, sí.
És personatge...
És machete. Dir, machete,
machete. Cabell llarg, panxut, amb el vestiu amb una camisa tuticolori. Sí, és una cosa, és un personatge que em sembla fascinant, que a més, com deien ells, unirà les tres obres... Ell serà el prota dels tres, no?
Correcte, sí, sí. És una mica el viatge d'aquest personatge, no? Que nosaltres l'ensenyem a Las Vegas i en el seu punt més àlgid, com de tot s'hi val i... I llavors després acaba la nostra peça que ell decideix replantejar-se les coses, si més no. I ara no podem desvelar més
no.
perquè...
No, 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 com ara no desvelarem una altra cosa. Per cert, aquesta cançó és que em sembla... You know, I love Cleopatra. I'm just grateful that I know that old girl. Jonathan Richman. I wonder where she's at as I wander through this world. Sense entrar en detalls, direm que la recta final de Mammon és tan apoteòsica com demencial. Hi ha aparicions curioses, sorolloses. No, escolta'm, no ho pensàs fer una pel·lícula, això?
No, mira, jo sóc amic d'un col·laborador del teu programa, que és el Carles Torrents,
sí,
que coneixem.
Sí, i tant.
I quan li vam explicar la història va dir tinc moltes ganes de fer una pel·lícula de gent catalana a Estats Units i aquesta idea que m'expliqueu és molt bona.
Ui.
Llavors vés a saber que no surti algun dia la idea d'entre ell i tal, fer un guió i rodar-la.
Us puc preguntar quants anys teniu?
Sí.
Nou?
24.
24.
I jo 25.
Joder, fàstic. Sent tan fastigosament joves... que ja estigueu considerats com a dos dramaturgs molt originals, dels més originals, de més talent de l'escena catalana, és una cosa trobada, és una cosa buscada, o bàsicament heu pencat com a malparits?
Hem pencat com a malparits, també cal dir-ho. Però sí que jo crec que ens hi hem trobat, eh? O sigui, va començar tot com un hobby. Jo crec que també... El Marcel i jo vam començar a actuar també de molt joves. I jo crec que també actuàvem com a hobby, en el fons. Quan ets jove, quan ets menor d'edat, encara et planteges si és una feina, si és què, simplement, hòstia, t'agafen a algun lloc una sèrie o un espectacle de teatre o el que sigui i dius, hòstia, m'ho vaig a passar bé. Encara ara ens ho passem bé, però sí que ens ho prenem més com una feina. En canvi, quan vam començar, era molt més d'un hobby. I igualment, la dramatúrgia i la direcció també ens ho preníem com un hobby, no? La primera oportunitat que vam tenir, teníem 16, al Teatre Lliure, el primer espectacle que vam fer, i no teníem cap mena de pressió, cap mena de responsabilitat, sinó que era anem a jugar, anem a passar-nos-ho bé. I una mica, jo crec que l'essència intentem mantenir-la, però sí que cada cop ens anem fent més grans.
Ens fem més preguntes, intentem...
Reflexionar més, a veure la gent què pensarà, no sé què, i comencen a aparèixer com més dubtes i...
Quan us vau conèixer?
Ens vam conèixer quan jo tenia 15 anys i ell 14 fent un espectacle amb el Roger Bernat. I vam estar un mes de creació a Portugal, llavors érem això, érem sis xavals d'aquesta edat, més o menys, en una casa al mig de Portugal, al mig del bosc, i llavors era com, bueno, estàvem tot el dia junts. I allà va ser quan vam començar a parlar de la idea de fer alguna obra de teatre. I vam parlar amb l'Àlex Rigola, perquè aquell espectacle del Roger es programava al Teatre Lliure, i vam parlar amb ell, i vam dir, ah, tenim una obra de teatre. I clar, va de veure els dos xavals i va dir, just inauguro un cicle de creació contemporània que es diu Radicals Lliure, doncs us faig un forat per
sembla
fer un espectacle.
Sembla que li havia caigut alguna cosa. No? Sí, i llavors va dir, hòstia, a veure aquests adolescents, va, encara riurem.
El nostre títol era Streithen com Freithen, i ell es va curar amb salut posant un títol abans que es deia Teenager Experience, no? Va. Experiència adolescent.
Va, tant millor.
Per si acas.
Qui està més sonat dels dos?
El Marcel.
No, el Nau.
Estem sonats de maneres diferents, però sí? De tant en tant se'ns en va la olla. Cada un a la seva manera. Sí.
Quantes obres heu fet junts?
Aquesta escrita... Bueno,
escrita quantes?
Aquesta és la vuitena.
La vuitena. I actuada?
Actuada
algunes no, més, jo crec.
Sí, haurem actuat en 4 obres o més així.
Sí, doncs 12, por ahí, sí.
Unes 12 obres actuades junts.
12?
Sí, ens coneixem molt, ja.
Tinc un dubte físic vostre. Les teves trenes que portes per l'obra i el teu bigoti que portes per l'obra, vaja, no sé si porta per l'obra, això, quan s'acabi l'obra, és a dir, en principi d'aquí a 15 dies, desapareix?
Sí. Tinc moltes ganes de... I els dos en tenim moltes ganes, també. Jo del bigoti també en tinc moltes ganes.
És curiós, perquè la gent ens diu, ah, però això són exigències del guió. I diu, sí, però resulta que el guió l'he escrit jo. Vull dir, hi ha un punt que ens estem...
Però les trenetes te les has de fer cada dia?
No, les trenes me les fa el mateix que li fa les trenes al Pinto.
Sí, ah, clar.
Sí,
perquè els oients es puguin imaginar quin tipus de trenes porten.
És les mateixes trenes del Pinto, l'únic que són més curtes, perquè tinc el cabell més curt. I me les faig cada 10 dies.
I és desagradable anar així? Vaja, jo no ho faré mai, ja, però és desagradable anar així?
Bueno, ara ja estic una mica acostumat. Quan vam fer el viatge a Las Vegas va ser molt divertit, perquè era com entrar en aquesta cosa ostentosa i no... Però ara sí que se'm fa una mica estrany, ja tinc ganes de treure'm-les.
Després no el grec, no?
Exacte.
Però no amb aquesta.
No, és a dir, amb un altre espectacle.
Ha vist per navegats, perquè també els he dit, aquestes coses que passen al teatre que a molt li costa com a espectador molt d'entendre. Aquesta obra, que repeteixo, correu-hi, perquè avui és divendres i s'acaba diumenge de la setmana que ve, és a dir, us queden 10 dies, i el dilluns i el dimarts.
No hi ha funció,
no estem parlant d'un teatre amb 800 butaques, per tant, us queden pocs dies, de debò, us ho passareu molt bé, i la gent jove que m'esteu escoltant, si us plau, correu-hi, de debò. I si no m'ho dieu, no m'ha agradat, no m'ho dieu, però aneu-hi. Però clar, aquelles coses estranyes només durarà fins d'aquí 10 dies i ja s'ha acabat, i s'ha acabat el bròquil. Que ja veurem si pot tornar l'any que ve.
Ho intentarem, ja
s'ha de saber. Sí.
Però, i el grec?
El grec fem un altre projecte que tenim engegat també des de fa ja fa un anyet, que hi vam començar a pensar i vam estrenar-lo temporada alta, i ara el reestrenem aquí a Barcelona, el grec. I és un projecte amb skaters del carrer. Vam agafar 4 skaters del MACBA, que també són de fora d'Espanya.
Són tots de diferents països.
Tenim una noia noruega, un italià, un francès i un americà. I llavors és un procés de creació que hem fet amb els skaters una mica...
No són actors, ells?
No són patinadors. I llavors, una mica amb la direcció de... Creiem que els skaters busquen la llibertat, o almenys quan nosaltres els veiem sempre són molt lliures.
I llavors... Viuen molt el dia a dia, no? Estan molt en el present i no pensen massa en què faran demà i com... què menjaran demà i on dormiran demà. Estan molt en el present.
I una mica l'espectacle gira entorn a aquesta reflexió, no? Com la búsqueda de la llibertat.
Vosaltres dos a l'escenari?
Nosaltres representem una mica el coneixement filosòfic i el punt de com la filosofia ha intentat sempre donar explicacions i com el coneixement ens ha fet lliures, i ells, en canvi, més la llibertat des d'un punt de vista físic. I llavors, de la comunió d'aquests dos pensaments, no? La llibertat des de lo físic i la llibertat des de lo racional, posar en comunicació diferents exercicis que fem conjuntament per arribar a la llibertat o a una suposada llibertat.
Una fricada que pot ser bastant...
Una fricada? Guai. Ells tenen text?
Sí, ells parlen i ells actuen.
I inclús,
hi ha moments
bé,
que fan d'ells i hi ha moments que fan algun personatge i tot. I és molt curiós de veure.
I vau haver de fer el càsting, suposo, no?
No,
o vau anar al MACBA
i vam anar preguntant, mira, estem fent una obra...
Sí, jo ho faig.
I alguns deien sí, i alguns altres deien no me liés, deixa'ns en pau, no?
Però a la que et poses a treballar i tal, t'enamores... O sigui, jo m'enamoro d'aquesta gent, són brutals. Vull dir que realment no... Ens va passar igual, vam fer un espectacle fa 4 anys amb una noia xinesa, la monja enterrada en vida, i ella era la protagonista absoluta, i era una noia xina, que actuava en xinès, i no vam fer cap càsting. I, en canvi, va ser conèixer-la, veure l'energia i treballar amb ella, i va fer un treball brutal, no? Vull dir que a vegades, fent un cafè, ja te n'adones del que hi ha darrere una mica.
Però... Sembla que també teniu alguna pel·lícula pendent d'estrenar, no, vosaltres, o no?
Sí, els dos. Sí. No junts, veus? Algunes coses no les fem junts, veus?
El nou,
sí. Jo estic... vaig fer Incidències amb el Corbacho. Encara no sé quina és la data d'estrena, però la vam rodar ara fa uns mesos i, hòstia, molt divertit. Vaig riure molt al rodatge. Saps allò que m'havia de concentrar perquè no se m'escapés el riure mentre estava gravant? I era horrorós, perquè amb actors com Carlos Areces o Miqui Esparvé...
Home...
I, hòstia...
I el diumenge vaig coincidir amb el Miqui Esparvé, vaja, com vosaltres ja vau dir a l'obra, amb el Miqui Esparvé al lliure.
Sí, va venir a veure'ns.
I tu?
I jo estic a una pel·li que es diu Ara o Nunca, que és una pel·li que ha dirigit la Maria Ripoll no em sortirà l'humorista, el que va presentar els Goya.
Dani Rovira, perdoneu.
És que jo totes les seqüències les tenia amb la Maria Valverde, que és la coprotagonista de la pel·lícula. I llavors, pues sí, tinc un personatge molt divertit, faig de guiri, i m'ho he passat molt bé amb l'accent i amb les pintes. I això s'estrena, crec que el juny, si no m'equivoco.
Ja en parlarem, doncs. Marcel Borràs i Nau Albet i Marcel Borràs són els autors protagonistes d'aquesta estracanada meravellosa que es pot veure fins al diumenge de la setmana vinent, fins al dia 26, al Teatre Lliure a Montjuïc, a Barcelona. És molt fascinant, és molt divertida i us ho passaré a la merda. Jo us la torno a repetir, que us la recomano molt. Moltes gràcies i molts èxits, molta merda.
Gràcies.
Són 21 els minuts que falten per les 11, d'aquí uns moments canviem de registre absolutament, fem cuinetes amb el Fermí Puig el dia que ja anunciem que dilluns que ve a les 10 ens visitarà el tiet i entrenador de Rafael Nadal, ara que començarà el trofeu Conte de Godó, el Toni Nadal serà en aquest estudi, i a les 11 del matí parlarem d'un programa de televisió que va començar ahir amb un èxit descomunal, gairebé amb un 30% d'audiència, Supervivientes. Parlarem amb el director de Supervivientes, que és català, el dilluns.